L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
23 de desembre, dimecres, i a l'hora habitual donem inici des de cada una de les emissores de Mute als 30 minuts que ens uneixen territorialment en un objectiu comú, unificar un temps de ràdio dedicat a repassar la realitat informativa dels nostres pobles i ciutats. Una responsabilitat que al decurs d'aquest 2009 que acaba ens ha permès sumar més de 45.000 oients d'arreu de les comarques ebrenques, entre els que es troba vostè. Per això, en aquest darrer informatiu de l'any i en portada, els hi ho volem agrair. Gràcies. I comencem. I comencem parlant de sessions plenàries, perquè alguns municipis aprofiten ja doncs, aquests últims dies de l'any per tal de posar a aprovació els pressupostos per al proper exercici. Així, per exemple, el govern de l'Ametlla de Mar ha aprovat un pressupost de 57 milions d'euros per l'any 2010. L'executiu Calero qualifica aquest pressupost de prudent i rigorós perquè intenta mantenir l'equilibri entre ingressos i despeses i prima les inversions per continuar creant treball i riquesa. Així ho explica Araceli Domínguez des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio.
Aquest dilluns ha tingut lloc un ple extraordinari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en el que s'han tractat tres punts en l'ordre del dia, dels que destaca l'aprovació inicial del pressupost general 2010, que ascendís a 56.995.500 euros i que ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern de CiU i els vots en contra de l'oposició al consistori PP, PSC i Esquerra Republicana. Aquest pressupost va ser pràcticament el protagonista de la sessió plenària. En opinió de l'executiu Calero, és un pressupost prudent i rigorós que manté l'equilibri entre els ingressos i les despeses i que prima les inversions per continuar creant treball i riquesa. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
En l'aprovació d'aquest pressupost del 2010, tenim com a objectius dos línies, bàsicament. Per una banda, seria tota la reducció de la despesa corrent i la contenció que s'ha fet amb la despesa també de personal, que ha estat motivada, com tots sabem, per la disminució, per la reducció d'ingressos corrents que hem tingut al propi Ajuntament. Però, per altra, podem dir que aquesta bona gestió econòmica que han fet aquests últims anys, tal com se demostra a les liquidacions que han anat succeint, ens permetrà fer un gran esforç inversor, tirar endavant tots aquests projectes que encara fan falta i, d'aquesta manera, el que fem també és potenciar al màxim l'economia local. Això vol dir que contractem empreses industrials del municipi i, a la vegada, treballadors.
Segons Ricardo Llao, regidor del PP, es tracta d'un pressupost voluntarista perquè reflexa a la reducció de la despesa corrent i la contenció de personal, però afegia alhora temerari, perquè es basa en la construcció i l'expansió urbanística.
Els ingressos estaran augmentats i la despesa rebaixada, no? Una vegada més ens trobem que les tres potes sobre les que s'han del pressupost és el crèdit, amb el qual fan 1.185.000 euros més de crèdit, el que ja passem en un deute de 8.200.000 euros, sense comptar els de la cala de gestió, amb un deute de 9 milions d'euros, per expansió urbanística, no? És des d'aquest punt de vista que entenem que són uns pressupostos molt voluntaristes, en el sentit este, no?, que per poder fer tot allò que volen fer, augmenten els ingressos i baixen la despesa, i sobretot molt temeraris perquè hi ha un any més d'intervenció que utilitzen prudència perquè estan ficant any darrere any uns convenis que, bueno, una part d'ells, doncs, no es cobren, no? Ni estan ni se'ls espera.
Per la seva banda, Maria Marçal, regidora socialista, deia que aquest pressupost es basava en números virtuals i ficticis.
Nosaltres considerem que són uns pressupostos realment virtuals i estem davant d'uns pressupostos realment importants. Penseu que hi ha uns 14 milions de lo que és l'Ajuntament i uns 55 milions que és la gestió de la societat pública municipal. Estos pressupostos estan basats en números ficticis perquè compten sobretot amb diners que provenients de convenis. Estos diners de convenis que any rere any l'equip de govern fa constar i que són diners que mai s'han cobrat i per les previsions que hi ha urbanístiques no es cobraran.
Tanmateix, el republicà Jordi Gazeni feia l'advertència sobre que aquest pressupost posava en perill l'estabilitat de l'Ajuntament i que per això havien d'estar molt alerta.
Com no ho diem nosaltres, ho diuen els informes d'intervenció intervenció i de l'Ajuntament, que són uns pressupostos que es basen en quantitats, en ingressos que són molt teòrics. Els pressupostos ja ho són, però és que són quasi bé virtuals. Això vol dir, sumat a que hi ha un estalvi de 80.000 euros, vol dir que hi ha el perill de que estiguéssim a les portes d'un pla de finançació especial per a aquest Ajuntament. Doncs jo crec que això és greu.
L'altre punt debatut del ple va ser l'aprovació inicial del projecte del camí litoral de l'Ametlla de Mar, amb els vots a favor del govern municipal, les abstencions del regidor popular i els regidors socialistes i la negativa dels republicans. Aquests pensen que la intervenció al camí el fa perdre part del seu caire de sender per passar a ser un passeig i presentaran al·legacions perquè això no passi. El govern, que compta per aquest projecte amb el finançament del Ministeri de Medi Ambient, argumenta que la intervenció és mínima en el tram que va de l'Estany a l'Àliga i que s'ha primat en el projecte qüestions de seguretat. Alhora, afegia que després d'anys de negociacions s'ha aconseguit el suport de Costes per posar en valor aquesta part tan important del poble, preservant al màxim l'essència natural actual.
Ens traslladem ara a la comarca de la Ribera d'Ebre perquè l'ENS comarcal, en el darrer ple de l'any, va aprovar el pressupost de l'ENS per l'any 2010, fixat en 5.597.000 euros. El capítol de personal és amb gairebé 3 milions d'euros, el més important de l'apartat de despeses, mentre que les transferències corrents relatives a les subvencions i convenis dels diferents administracions superiors suposen més de 4 milions d'euros. El president del Consell Comarcal, Bernat Pellissa, explicava que es tracta d'uns pressupostos estructurals, en el sentit que en els darrers anys el Consell ha anat agafant competències delegades dels municipis, sobretot pel que fa als serveis socials. Amb els pressupostos aprovats, el que es permet és consolidar tota la despesa d'aquest servei. És cert, dia, que al tractar-se d'un pressupost estructural no hi ha iniciatives econòmiques per a l'exercici vinent. Escoltem el mateix Bernat Pellissa.
Hem decidit, en primera instància, per a que la institució no se'n ressenteixi, aprovar uns pressupostos d'estructura perquè a partir del 2 de gener ja puguem funcionar amb uns pressupostos vigents, i segon, a partir de la segona quinzena del mes de febrer, quan sabrem amb exactitud el romanent de tresoreria positiu de lliure disposició que disposarem el Consell Comarcal, arrastrat de l'any 2009 i del 2010, que podem estar parlant entre els 200 i els 300.000 euros, serà en aquest moment que sabrem amb exactitud els diners que tenim per a gastar, quan se determinaran les iniciatives de dinamització econòmica que s'hagin de determinar amb el propi exercici a la comarca.
El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també va afegir que fins a última hora s'havia estat negociant amb el grup de Convergència i Unió les iniciatives a incloure, un fet que finalment no havia estat possible. El grup de Convergència i Unió, de fet, va votar en contra d'aquests pressupostos per aquesta mateixa raó. En el mateix ple es va aprovar dos convenis amb l'empresa pública d'administració, promoció i gestió, Adigsa, i el Consell Comarcal per la gestió per part d'Adigsa del registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, també la cessió del programa informàtic del mateix registre.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. ...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El govern ja té sobre la taula el primer esborrany del pla de lluita contra el caragol poma al Delta de l'Ebre que han fet tècnics del Departament de Medi Ambient. En aquest document es preveuen mesures de contenció urgents com barreres físiques per evitar l'expansió de les espècies, però també es contemplen mesures per erradicar la plaga. Així, per acabar amb el caragol poma, els tècnics plantegen des de procediments mecànics i l'aplicació de productes químics fins a l'extracció dels sediments afectats o la instal·lació de trampes. Amb tot, la desaparició de la plaga no és una fita que es pugui assolir durant l'any vinent, sinó que caldrà insistir-hi durant alguns anys més. En la compareixença d'ahir davant dels mitjans de comunicació, el cap de l'àrea de Medi Natural de les Terres de l'Ebre, Josep Jovaní, explicava algunes actuacions que contempla aquest esborrany del pla de lluita contra el caragol poma al Delta de l'Ebre.
Planteja dos tipus d'actuació. Una actuació de contenció és la clau, és a dir, evitar que el problema se'ns vagi de les mans, que sigui un problema molt més extens. Per tant, introduir tots aquells elements, totes aquelles barreres físiques, totes aquelles actuacions que puguen contenir la plaga dins del seu àmbit actual. Sembla que és un àmbit molt extens, però realment quan parlem de plagues és un àmbit molt reduït encara, però ens dona moltes esperances aquest fet. Per tant, contenció és la paraula urgent, i que és el que s'ha fet enguany, contenir la plaga, que no se'ns escapi. I segona, també hi ha inclús ja el propi pla, ja parla d'un pla d'erradicació. Una erradicació que no és en l'horitzó del 2010, evidentment, ni molt menys, això és impossible, però sí ja que moltes actuacions planteja també si realment la contenció funciona, planteja que seria possible assolir una erradicació. És a dir, l'objectiu, un objectiu del pla és l'erradicació, no només la contenció, sinó inclús l'eliminació de la plaga. Per tant, a partir d'aquí proposa una sèrie de procediments mecànics, químics, que serien pues, intentar treure o tots aquells adults que haguin, o els animals que haguin dins de les séquies o el sistema de rec, destruir-los, xafant-los amb maquinària, inclús aplicació de productes químics en llocs puntuals, extracció de sediments contaminats i portar-los a un lloc on se pugui fer un tractament d'aquests sediments, i inclús també plantegem pues, la instal·lació de trampes, i com no, la recol·lecció d'adults, destrucció de postes, avisos sanitaris d'agricultura conscienciant a tots els pagesos de que quan trobin les postes han de destruir, i un seguiment de la invasió. És molt important tot el seguiment de la invasió, i sobretot això, conscienciar també a la ciutadania de que és una plaga, per tant és un animal que pot ser bonic o no, però és un animal perillós, perillós per al medi, perillós per als interessos econòmics, i que per tant cal ser molt curós amb el que es fa amb aquesta espècie, no?
El govern feia balanç ahir dimarts després d'una reunió de la Comissió de Seguiment de les actuacions dutes a terme en els darrers mesos després de constatar aquest estiu la presència d'aquest caragol poma al Delta de l'Ebre. Així, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, explicava que ja s'ha rebut l'autorització per dessecar 3.931 hectàrees d'arrossars on es concentra la problemàtica del caragol poma i el que suposa un 10% de la superfície del Taica. El delegat del govern també aprofitava per demanar a la gent que no mogui els exemplars del caragol poma per evitar infectar zones que encara no ho estan. L'escoltem.
Transmetem a la ciutadania el missatge de que extraure caragols de les zones infectades i portar-los a zones no infectades és un perjudici greu per a tota la feina que estem portant a terme. Per tant, demanaríem a la gent, a la ciutadania, que no mogui els caragols del seu lloc, que no col·labori a traslladar la plaga d'un lloc cap a l'altre. En tot cas, que sí que demanem a la ciutadania és que ajude a destruir les espècies de caragol, els exemplars de caragol poma que pugui identificar, però que en cap cas se traslladi que fora de la zona afectada.
El caragol poma, recordem que es va començar a dispersar per la séquia mare al costat de l'ermita de l'Aldea i va entrar al riu pels desaigües del Capítol i de les Barques. Amb tot, la presència als arrossars encara és escassa. I continuem ara a l'informatiu amb dues notícies que ens deixen encara als nostres municipis, concretament als seus ajuntaments. Són de caire ben diferent, però tenen com a referència, doncs, primer que res, l'Ajuntament de Deltebre. Aquest municipi ha aconseguit 180.000 euros per a finançar l'ampliació de la residència de la gent gran. L'Ajuntament de Deltebre i l'empresa Soreia, encarregada del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable i del Clavegueram, signaven ahir un conveni de col·laboració pel qual l'empresa aportarà 180.000 euros per a obres d'interès social del municipi, i d'acord amb allò previst a la llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. L'Ajuntament de Deltebre destinarà així aquests diners a l'ampliació de la residència de la gent gran, la Onada. Amb aquesta ampliació, el centre passarà a tenir 96 places de residència assistida i 30 de centre de dia i es crearan nous llocs de treball. Actualment, la residència es troba al 100% d'ocupació i amb llista d'espera. El cost total de les obres d'ampliació és de 1.200.000 euros, dels quals 400.000 els aportarà la Generalitat a càrrec del Fons Estatal per a obres d'ampliació i millora de la xarxa de la dependència. 600.000 euros els aportarà l'empresa La Onada, concessionària del centre, i 200.000 l'Ajuntament de Deltebre. Amb els 180.000 euros que aporta Soreia, la part que haurà de posar l'Ajuntament es reduirà, per tant, a 20.000 euros. I de l'Ajuntament de Deltebre ara fem cap a l'altre ajuntament del que els parlava, en aquest cas el de la Ràpita. I encara, per a ser més exactes, anem a fer referència doncs, a una iniciativa del Partit Popular de Catalunya de Sant Carles de la Ràpita que registrava ahir dimarts a l'Ajuntament del municipi una moció que es debatrà al pròxim ple municipal, en la qual demana a l'equip de govern que convoqui una consulta popular perquè els veïns puguin decidir si volen o no que s'instal·li una mesquita al municipi. El regidor popular, Pedro Hernández, argumentava que l'espai previst per a la mesquita és de 1.500 metres quadrats, 750 dels quals edificats, una superfície massa gran per ubicar-hi un centre religiós al mig d'un polígon industrial. A més, Hernández també deia que pensa que l'equip de govern hauria de buscar el màxim consens abans d'iniciar el projecte a causa del debat social que ha generat entre els veïns aquesta iniciativa d'instal·lar, com diem, una mesquita al municipi. I per finalitzar aquest tram informatiu, anem encara a un altre dels ajuntaments del territori ebrenc. Anem a Alcanar, perquè des d'aquest municipi ens comenten avui un parell d'inversions importants que el govern de la Generalitat té previst efectuar properament al municipi. La primera d'elles, l'obra del casal de la gent gran d'Alcanar, que començarà un cop passen les festes i que representarà una inversió de governació de més de 2 milions d'euros. La segona actuació, a càrrec de Ports de la Generalitat, seran les obres de millora de la llotja del peix de les cases d'Alcanar. De tot això ens en parla des d'Alcanar Ràdio Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'un parell d'actuacions importants pel que fa al govern de la Generalitat catalana i equipaments del nostre municipi, ja que d'una banda i per començar hem de destacar que l'últim Consell de Govern de la Generalitat, celebrat a finals de la passada setmana, va aprovar destinar 2.155.188 euros a la construcció del casal de la gent gran d'Alcanar, una obra que està finançada íntegrament pel Departament de Governació i Administracions Públiques i que serà executada per l'empresa Gisa. Les obres de construcció del nou casal començaran a principis d'aquest proper any i està previst que es realitzen en un termini d'entre 14 i 16 mesos. El conseller Jordi Ausàs, recordem, el conseller de Governació, va presentar el projecte el passat mes de novembre al nostre municipi amb la companyia també de l'alcalde i el director dels Serveis Territorials de Governació a les Terres de l'Ebre. Com dèiem, el nou casal de la gent gran d'Alcanar serà un edifici nou de 1.336 metres quadrats, amb una planta baixa i una planta primera. A la planta baixa s'hi ubicarà una sala polivalent amb capacitat per a 600 persones, el vestíbul, un escenari, una sala de televisió, un magatzem, una cuina, una cafeteria i la consergeria. Mentre que a la primera planta s'hi ubicaran dues aules de tallers, una aula d'informàtica, una sala de lectura, un gimnàs, dos despatxos, una sala de reunions, la perruqueria i una sala de neteja. Els casals de la gent gran són equipaments cívics destinats al col·lectiu de les persones grans per a promoure el seu benestar i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat. Ofereixen als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i d'activitats que tenen com a objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i també la participació en la comunitat. Però aquesta no és l'única actuació que el govern català contempla al nostre municipi, ja que també hem de destacar que Ports de la Generalitat adjudicava també a finals de la passada setmana les obres per renovar la llotja del peix del port de les cases d'Alcanar. L'actuació, en este cas, permetrà d'optimitzar el procés de comercialització del peix i adequar l'edifici als nous requeriments sanitaris, ambientals i de qualitat. Així, el projecte, que s'emmarca en el Pla de Millora de les Llotges de Catalunya, ha de millorar la prestació de serveis al sector pesquer canareu. Les obres suposaran, en este cas, una inversió de 184.000 euros i tindran un termini d'execució de 3 mesos. La reforma de la llotja del peix suposarà la distribució de la superfície en diferents zones d'ús i l'adaptació de l'edifici a la normativa vigent. Així mateix, es crearà també una zona perquè els visitants puguen observar la subhasta del peix sense interferir en les tasques del sector pesquer. La superfície de l'interior de la llotja es dividirà segons les fases de manipulació del peix: arribada i descàrrega, subhasta, classificació i expedició. Així mateix, rere la línia de subhastes, se situarà també la zona per als compradors. A més, s'adequarà també un espai per a ús veterinari i un magatzem. L'edifici s'adaptarà a la nova normativa, amb nous tancaments, paviments i revestiments, a més també de noves instal·lacions d'aigua, electricitat i xarxa contra incendis. Com dèiem, en començar, l'adequació de la llotja del peix del port de les cases d'Alcanar és una actuació prevista en el Pla de Millora de les Llotges de Catalunya, un pla aprovat per l'executiu català l'any 2008 que té com a finalitat adaptar els edificis a la normativa vigent en matèria de sanitat, qualitat i medi ambient. La rehabilitació de 21 llotges del peix d'arreu de Catalunya, que s'està duent a terme actualment, suposarà una inversió total de 3.800.000 euros, finançada inicialment per Ports de la Generalitat. Posteriorment, un 50% d'aquesta inversió serà retornada a Ports pel Departament d'Agricultura a través del Fons Europeu de Pesca.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
Recorrem el territori de l'Ebre a través de les emissores municipals, a través de les EMUTE i d'aquest informatiu. Recorrent aquest territori fem cap ara a la capital del Montsià, Amposta. El seu museu, el Museu del Montsià, ha estat dotat d'un nou sistema de comunicació entre museus etnològics de Catalunya, un sistema que només s'ha instal·lat a 8 museus catalans i que està operatiu des del passat dilluns al Museu del Montsià d'Amposta. Des d'Amposta Ràdio, la crònica, naturalment, per explicar-ho, és de Manel Ramon.
Les noves tecnologies formen part avui de la informació des d'Amposta Ràdio, ja que des del passat dilluns, des de quan es va fer la presentació oficial, el Museu del Montsià compta amb el sistema de videoconferències en la xarxa de museus d'etnologia de Catalunya, un sistema que permet doncs, la interconnexió entre els diferents museus d'etnologia de Catalunya, 8 en concret, un acte al que van assistir diferents personalitats, entre ells el director general del Patrimoni Cultural Jordi Roca o la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta Isabel Ferrer. Ens explicava la presentació d'aquest sistema de videoconferències el responsable de mitjans de comunicació del Museu del Montsià, Pere Luque.
La videocàmera el que permet és activitats molt útils com que es puguin fer a diferents llocs a la vegada, com se va fer aquest dilluns, perquè en la presentació, a part de participar el director general de Patrimoni Cultural des de Barcelona, Jordi Roca, i vam parlar alcaldes de tots els pobles dels museus, aquí va parlar la nostra regidora Isabel Ferrer, els directors dels museus, pues, a banda d'això van fer una activitat podríem dir lúdica, cultural, no? Que va ser que van vindre alumnes d'un col·legi de cada població d'aquests museus, en concret a Amposta van vindre els alumnes de quart de primària del Soriano Montagut, i van ensenyar als altres companys seus. Pensem que la xarxa de museus d'etnologia està composada per 8 museus, nosaltres el Museu Comarcal del Montsià en som un d'ells, però també està el Museu Etnològic del Montseny, el Museu Etnològic de Barcelona, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga Francolí, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, de les Valls d'Àneu, Esterri d'Àneu, el Museu de la Conca de Barberà, el Museu de la Pesca de Palamós i el Museu de la Vall d'Aran.
Com dèiem, aquest nou equipament dels museus implica l'aplicació de les noves tecnologies a diferents punts del territori i reforçarà, sense dubte, la dinàmica de col·laboració i treball conjunt dels museus que pertanyen a aquesta xarxa, entre els quals es troba el Museu del Montsià.
Gràcies, Manel. Seguim amb pàgines relacionades amb la informació cultural i en aquest cas anem a passar dels museus a la música, perquè la banda de rock Crator de Deltebre ha superat la primera prova del concurs Emergença. Ho explica des de Deltebre, Lluïsa Bertomeu.
La banda de rock de Deltebre, Crator, ha superat la primera prova del Festival de Música a nivell d'Europa i d'Amèrica del Nord Emergença. El passat dijous van actuar junt a 8 bandes més a la Sala Mephisto de Barcelona com a primer pas per poder continuar vius en aquesta batalla de bandes. Els Crator van superar la prova gràcies al suport del públic allí presents, molts dels quals eren seguidors habitual. Fet com ple de satisfacció al grup, tal i com ens explica Quique Roset.
La veritat és que estem molt contents perquè vam tindre molt d'apoio de la gent del poble, tant d'estudiants que ja estaven a Barcelona com de gent seguidora que mos seguís habitualment als concerts i es va desplaçar fins a Barcelona. I bé, i a part pues, allí també vam tindre també l'apoio de gent que venia a veure el concurs i ens va donar la votació, no? A part de la gent que... I després també una cosa que ens va agradar molt és que de les 8 bandes ja passaven 4, d'aquestes 4, 3 les triava el públic i una la triava el jurat. En el nostre cas, nosaltres vam passar pel vot del públic, però els membres del jurat ens van dir que en cas de que no haguéssim passat, ells ens haguessin salvat perquè els va agradar molt la nostra actuació que vam fer allà a la sala.
El proper concert serà el 13 de març dissabte a la sala Rasmatàs 3 de Barcelona. Per més informació sobre les entrades i el desplaçament en bus que estan organitzant, podeu visitar la pàgina web crator.es.
I siguem encara dintre de la pàgina dedicada a la cultura. Com cultura són les jornades nadalenques que el municipi de Santa Bàrbara també està celebrant aquests dies. Lo més immediat serà el Cagatió, que tindrà lloc demà dijous 24 de desembre a la plaça Major de Santa Bàrbara. El Cagatió i el parc infantil amb inflables amb els petits del municipi a partir de les 7 de la tarda. I siguem parlant de cultura. Passem de la música i de l'èxit d'aquest grup deltebrenc a l'èxit que estan tenint també les jornades nadalenques que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Demà dijous, durant tot el matí, es farà cagar el tió i també hi haurà parc infantil amb inflables per als petits de la casa. Es farà a la plaça Alcalde CityCit i a partir de les 7 arribarà, o està prevista, l'arribada i benvinguda al Pare Noel en aquest municipi, que enguany s'adelanta un dia aquí a Santa Bàrbara. Aquesta arribada del Pare Noel al municipi està organitzat per l'APA de Santa Bàrbara, de l'escola Jaume Balmes, i s'anuncia que s'obsequiarà tots els xiquets assistents en aquesta benvinguda al Pare Noel amb panderetes i altres estris per a donar-li una benvinguda ben sorollosa. També hi ha que destacar que el dissabte dia 26 de desembre a Santa Bàrbara i dintre d'aquestes jornades tindrà lloc el Festival de Playback dels alumnes del segon curs d'ESO de l'IES Les Planes. I del 27 fins al 31 de desembre, un any més, el que és el Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Aquest any 2009, com ja és tradicional, també el grup Joventut de la Regidoria de Joventut de Santa Bàrbara organitza aquest Parc Infantil i Juvenil de Nadal, com diem, del 27 al 31 de desembre. L'horari del parc serà de les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda i per les tardes de les 4 fins a les 8. El racó infantil, el maquillatge, jocs de taula, manualitats, dibuixos, futbolí, treballar el vidre i molts altres seran alguns dels entreteniments per als nens i nenes que acudeixen en aquest parc infantil. També destaca molt especialment el passatge del terror que es fa al magatzem municipal els dies 28, 29 i 30 de desembre entre les 6 i mitja i les 8 de la tarda. I abans d'acabar avui, també hem de fer referència a una altra activitat que recomanem especialment als nostres oients. És el Pessebre Vivent de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. La parròquia Sant Francesc d'Assís de Jesús representa el Pessebre Vivent en el marc incomparable de la finca de la residència de les germanes teresianes. Més de 150 actors repartits en 23 escenes diferents fan que tot un poble revisqui any rere any la més tendra de les tradicions. Les representacions es faran els dies 25, 26 i 27 de desembre i també els dies 1 i 3 de gener del 2010. Les representacions començaran a les 6 de la tarda i es repetiran a les 6:45 i també a les 7 i quart de la tarda. El 1 de gener es farà una única representació a les 6 de la tarda i a les 7 i mitja un concert amb el cor Tiricar. El preu de l'entrada és de 4 euros i els menors de 12 anys tenen l'accés gratuït.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La pertorbació viatja ràpid, per tant, ja de cara al vespre començarà a allunyar-se, s'obriran clarianes. Tan sols quedaran alguns ruixats residuals en el Pirineu. La nit pot ser, un altre cop, de manera transitòria més estable, perquè de cara demà arriba una altra perturbació activa i, per tant, les pluges tornaran a estendre's i a guanyar terreny al llarg del matí, amb una cota de neu en el Pirineu que pujarà per sobre fins i tot dels 2.000 metres, amb un lleuger ascens de les temperatures, però cal dir que acabarem el dia demà parlant d'un nou descens dels termòmetres, amb obertura de clarianes, les precipitacions s'allunyaran, la nevada es podrà reforçar en el vessant nord del Pirineu, per arribar al dia de Nadal ja amb un temps més estable, amb ambient d'hivern i amb més clarianes i estones de sol, una millora transitòria perquè de cara a Sant Esteve arribaran noves pluges.
Doncs ja ho han sentit, treva meteorològica per Nadal, però de nou temps hivernal per Sant Esteve. Nosaltres, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, a l'hora d'acabar el darrer informatiu de l'any, volem reiterar el nostre agraïment. Un agraïment per haver fet que aquest 2009 hagi estat l'any de la consolidació de la informació de proximitat amb els gairebé 50.000 oients que ens dona la darrera onada del baròmetre de la comunicació. Sense vostès, haguera estat impossible tancar un any de treball amb més satisfacció. Gràcies per la seva confiança, amb la que esperem seguir comptant el 2010, perquè ja no serà fins al dilluns 11 de gener quan tornéssim a reemprendre aquesta tasca informativa de proximitat. Així, en nom propi i en nom de les companyes i companys de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, des de les que ens escolten, bones festes i que la comunicació mai falti entre la gent de bona voluntat, com vostès.